Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics. Tornem un altre programa, i van tres, sobre ciència a l'abast de tothom. Ara s'acosten moltes festes. En una setmana ja serem a Nadal, amb dues ens posarem a final d'any, final de segle XX, final del segon mil·lenni, i en tres setmanes a les festes de Reis. Si aquestes diades van néixer amb finalitat litúrgica, de commemorar el naixement i la circumcisió de Jesús, a la nostra societat queden ja fortament marcades pel consum desenfrenat, i per això ens ha semblat que seria adient titular aquest programa, sobretot abans d'aquestes festes, com que fem tot un munt de residus. I això lliga amb els temes de ciència, tecnologia i medi ambient que tractem aquest tercer diumenge de cada mes. Podríem dir que una de les diferències bàsiques que existeix entre l'home i els altres organismes vius és la seva consciència. L'home és conscient de que existeix una relació entre ell i el que el rodeja. Al principi, estava immers l'entorn, totalment, i a la cultura de fa de més de 10.000 anys, l'home era un ésser més del seu costat, del seu entorn, d'allà on vivia. Intervenia molt poc sobre el medi. Més tard, es va anar desentenent d'allà on vivia, va començar a crear un impacte sobre l'entorn i feia que ja es reproduís una regeneració dels hàbitats molt més difícil. La constant població, pensem que el primer català que es té consciència de que va existir fa 500.000 anys, el Paleolític, vam anar evolucionant fins a tenir 500.000 habitants en el segle XIII-XIV aquí a Catalunya, estàvem a la meitat dels habitants d'ara, 3 milions, a la meitat dels d'ara, que ara són 6, 3 milions d'habitants, l'any 45 tan sols. I en aquests últims anys hem multiplicat per dos la població de Catalunya, per tant ara som 6 milions. I això, sens dubte, influeix en el medi i en la generació de deixalles. Al començament, la utilització de tècniques agrícoles estaven molt arrelades en el camp, amb la cria del bestiar, i l'home era molt sedentari i explotava de forma poc intensa el seu entorn. Més tard van anar apareixent els primers problemes de residus amb les poblacions. Al començament no hi havia tampoc cap tipus de mesura sanitària amb el tractament de les aigües residuals, fent aparèixer les primeres epidèmies i la seva propagació ja a l'edat mitjana. Al començament també aquests detritus, aquestes deixalles de casa, s'abandonaven doncs, a qualsevol lloc. No és fins al segle passat, podríem dir, fa uns 100 anys ara, quan es construeix de forma massiva les xarxes de clavegram per evitar tot aquest tipus d'epidèmies i per començar a sanejar les ciutats. En aquest segle que estem, al segle XX, s'inicia l'era industrial. La societat es desenvolupa creient que hi ha un creixement, que hi pot haver un creixement il·limitat de la producció, cosa que afavoreix un consum sense restriccions. A meitat del segle passat, la societat es desenvolupava prenent com a base a que els recursos semblaven inexhauribles, il·limitables. Tot això generava una tecnologia que feia transformar les matèries primes en béns de consum cada vegada creixent. Era un cicle viciós. Produïm més, consumim més, ens tecnifiquem més. Això va provocar l'alerta de l'exhauriment dels recursos i l'acumulació de la gran quantitat de residus, i tot això amb l'impacte que creàvem en el nostre entorn i a la Terra en el seu conjunt. Què entenem actualment, modernament, per residu? Doncs tot allò que generem com a conseqüència no desitjada de l'activitat humana i, en general, de qualsevol ésser viu. No pretenem generar residus, però la nostra activitat fa que els creem. Hauríem de dir que un residu encara és aprofitable, en part. Es pot reciclar, es pot transformar, i ara s'ha definit una nova paraula, que és rebuig, quan aquest residu ja resta inútil o s'ha de dipositar, podríem dir, en un abocador. A Catalunya, cada any, produïm 42,6 milions de tones de residus de tot tipus. 42,6 milions de tones. Una família de 4 persones genera cada any, a casa seva, a la bossa de deixalles, 2 tones de residus. Cada any 2 tones de residus. Però això és poc, perquè si ho comptéssim tot, si comptéssim els que genera l'activitat industrial, l'agricultura, les runes de la construcció i d'altres sectors, vindria a suposar que una família de 4 persones al cap de l'any produeix a Catalunya, al nostre país, 28 tones de residus. Sempre m'agrada explicar el volum que generen de residus a Europa d'una manera potser il·lustrativa. A tota Europa, a la comunitat europea on estem immersos, es generen cada any 2.000 milions de tones de residus. Aquesta xifra no es diu res, és molt grossa, 2.000 milions de tones, però podríem simbolitzar-la amb què si encarreguéssim un tren amb vagons de 20 tones i l'engeguéssim a 160 km per hora, passaria durant tot l'any 365 dies davant nostre carregat de les deixalles d'Europa. Els residus, tot arreu, però a Catalunya, estan classificats ara en 5 o 6 grans blocs, els del sector primari, els ramaders, agrícoles i forestals, que en generem 19 milions de tones cada any a Catalunya. Els miners i de les canteres, que són el segon en volum, en generem 11 milions de tones cada any. Bé, els residus municipals, els de casa, són el tercer en importància, 3,3 milions de tones cada any a tot Catalunya. Segueixen els industrials amb 5,3 milions de tones. Les runes de la construcció, que abans hi donava poca importància i que ara s'estan ja abocant amb dipòsits prefabricats, preparats, doncs especialment per aquest tema dels enderrocs, podríem dir, en generem a Catalunya 4 milions de tones també cada any. En total, que a Catalunya l'any 99, concretament, se'n van generar 42,6 milions de tones. Això ve a suposar que cada un de nosaltres, quan ens anem a dormir cada dia, hem generat 20 quilos, per sobre de 20 quilos, cada català i cada dia. Per tant, tots els residus de tots tipus, que d'alguna manera s'han de tractar per tenir el país net, en generem 20 quilos cada un de nosaltres i cada dia.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, Noet, Noet. Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, Noet, Noet. Que és fill de mare verge i està mig mort de fred, Noet, Noet. I està mig mort de fred. El bon Josep li deia, Jesús, que esteu fredet, pobret, pobret. El bon Josep li deia, Jesús, que esteu fredet, pobret, pobret. La verge responia per falta de briguet, pobret, pobret, per falta de briguet. Pastor si arribaren allò a mitjanit, cric, 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 cric. Pastor si arribaren allò a mitjanit, cric, 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 cric. Veient que tots hi anaven del gran fins al metgi, cric, 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 del gran fins al metgi. A Belém me'n vull anar, a Belém me'n vull anar. Vols venir, tu rebedà, vols venir, tu rebedà.
A on hi esmorzarà?
A Belém m'esmorzarem, a Belém m'esmorzarem. I a Jesús adorarem, i a Jesús adorarem.
No ho faré pas.
Alça, doncs, i encén el foc. Alça't, doncs, i encén el foc. I no anem a poc, i no anem a poc.
No serà tant!
La samarra portaràs, la samarra portaràs. I de neu les compliràs, i de neu les compliràs.
No, no vull pas!
Per damunt la neu, lleuger dalt d'un trineu, pels cants corro rebent, alegre i somrient, fent dringar els cascabells, com argentins joiells, res bo no trobareu com viatjar dalt d'un trineu. Ding-dang-dong, ding-dang-dong, dringant sense parar.
Bé, ens retrobem amb tots vosaltres amb el programa Ciència a l'abast de tothom, avui dedicat a fer un munt de residus. En aquestes festes segur que tots en generarem molta quantitat i per tenir-ne consciència, per prendre consciència tots plegats, hi dediquem doncs aquesta mitjoreta d'aquest diumenge. Quins són els tipus de residus que es tenen en compte en una ciutat, en un municipi o a Catalunya en general? Els dividirem en 6 grans grups. Primer, els residus del sector primari, agrícoles, forestals i ramaders. Aquests residus preocupen bàsicament els purins de bestiar, són els més problemàtics de tots, els que més contaminen, podríem dir. No és poc, a Catalunya generem, amb dades no massa fiables, però uns 12 milions de tones al cap de l'any, de fems i de líquids de purí en general del bestiar. Això vindria a suposar, doncs, en aquesta dada, que cada un, cada català, al cap de l'any, doncs, el sector aquest ramader li aporta 2 tones de purí de bestiar anualment. N'hi ha d'altres, els forestals i els ramaders, doncs, i els agrícoles, doncs, donen un volum molt important, i a tot Catalunya, doncs, la poda d'arbres, la palla, les restes del bosc, comporten gran quantitat d'aquest tipus de residus que també d'alguna manera s'han de tractar. El segon bloc que ens interessa parlar és els residus de casa, els residus domèstics. Aquest comprèn tots els que tenim a l'activitat de casa, també el comerç i els serveis, per tant, tot allò que nosaltres ens en servim més proper a casa nostra. Finalment, el que comporta la neteja dels carrers, els parcs, els jardins, doncs, que fan bàsicament els ajuntaments. D'aquests residus domèstics, també denominats residus municipals o sòlids urbans, a Catalunya se'n generen 3,3 milions de tones cada any. 3,3 milions de tones de residus urbans. Per tant, diguem nosaltres, cada un de nosaltres, cada català, i cada dia genera 1,5, 1,5 kg de deixalles a casa de promig. Tenim altres residus a la llar. Tot el material que tenim, doncs, a la farmaciola o per la neteja, doncs, són una quantitat molt important. Fent una avaluació aproximada, a Navàs, que som a prop de 6.000 habitants, llancem, podríem dir, per la claveguera diàriament de residus aquests de la llar, cada mes, mensualment, uns 200 quilos de neteja, d'elements de neteja, neteja lavabos, neteja terra, etc. I cap a 200 quilos també d'olis. Això és el que representa el promig d'un navassenc cada mes, uns 200 quilos de productes de neteja i uns 200 quilos d'olis. Tot això, si ho juntem amb tot el que tenim a la farmaciola, quan pintem, per exemple, els esprais, els detergents, o els desinfectants, o els lleixius que fem utilitzar, o els insecticides i plaguicides per les bèsties, podríem dir, o els olis usats, o els productes de l'automòbil, doncs realment és tot un arsenal que no en va es diu que una casa d'avui dia conté més productes químics que un laboratori de fa 100 anys. La indústria, els residus industrials, no cal dir-ho, són una de les fonts importants de residus i problemàtics. Actualment, des de la llei de l'any 1993, a tot Catalunya, aquests residus de la indústria es classifiquen en inerts, no especials i especials. Ara no hi entrarem, però que hi ha un catàleg de residus de Catalunya molt extens i molt complet que es pot consultar com es va classificant cada residu que genera la indústria. A Catalunya, d'aquests residus industrials, l'activitat industrial en produeix 5,3 milions de tones cada any. Això ve a suposar que també, com dèiem amb els altres i ens referíem, cada vespre, quan ens anem a dormir, cada català ha generat uns 2 quilos de residus de la indústria, podríem dir. O sigui, la indústria li suposa aquest pes per a cada habitant de Catalunya. Els residus de la construcció, les excavacions, el moviment de terra, la construcció i desconstrucció, podríem dir-ne, els enderrocs, doncs generen també una quantitat de residus molt importants. Abans s'hi donava poca importància, ara s'han de gestionar correctament i es fan doncs, uns dipòsits controlats per les runes de la construcció. En un futur molt proper s'haurà de pensar, sobretot els que tinguin responsabilitats en la construcció, de construir per desconstruir. Per tant, pensar en l'obra quan s'ha d'enderrocar per aprofitar la majoria dels materials. Separar els plàstics, separar els aïllants, separar el que sigui formigó i així ens podeu reciclar i recuperar, cosa que actualment és molt difícil. També a Catalunya, al nostre país, la construcció, els enderrocs de la construcció suposen 4 milions de tones cada any, que venen a suposar uns altres 2 quilos cada dia per cada un de nosaltres. I així ens anar sumant, arribem a sumar aquells 20 quilos que hem dit al començament que generem tots nosaltres. I els hospitals i les clíniques, quin tipus de residus generen? Doncs els residus sanitaris, avui dia a Catalunya, estan classificats en 4 grans grups. Els dos primers es poden assimilar a grups municipals, a residus municipals, per tant, aquells que generen doncs, des del menjador fins a llocs on no toquen a malalts ni a productes de cap risc. Hi ha un grup tercer, que ja són aquells que requereixen una esterilització especial, aquells que es posen en uns contenidors i es porten a esterilitzar perquè necessiten aquest tractament. I finalment hi ha el quart grup més problemàtic de residus sanitaris, denominats els citostàtics, que poden ser des de tractament de càncer, de sida, de dintre quiròfano, i que molts cops també n'hi ha de radioactius i d'altres tipus. A tot Catalunya es generen cada any 40.000 tones degut a aquests residus sanitaris d'hospitals, clíniques, farmacioles, etc. I últim i definitiu grup de residus, els nuclears, no tenim atribucions a Catalunya, es gestionen totalment des de l'empresa Enresa, des de Madrid o des de les seves instal·lacions que té a Còrdoba, al Cabril, però a Espanya produïm de residus nuclears, sobretot de desmantellament de centrals nuclears, 2.500 metres cúbics de residus radioactius. Aquests, com diem, doncs venen això de les centrals nuclears i del desmantellament, com ara la de Vandellós i, doncs, posteriorment, la d'Ascó o altres que li seguiran. Aquests residus radioactius n'hi ha de llarga vida, que duren més de 30 anys tenint activitat nuclear, i els de menys de 30 anys, que es diuen de curta vida o mitjana.
I és aquest soroll que sento, aquesta hora en el corral, espereu que si jo baixo, sabreu qui és Sant Pasqual. Espereu que si jo baixo, sabreu qui és Sant Pasqual.
Cap a migdia, canti la fila, toca el Pasqual, repica el timbal, rapatapam, rapatapam.
Continuem el programa La ciència a la base de tothom, avui titulat Fem un munt de residus. Anem a parlar de la bossa de deixalles de casa, el que ens sona més proper, el que tenim cada un de nosaltres. Algunes dades ens diuen doncs, que a Catalunya cada any generem 500 quilos, cada un de nosaltres, de la bossa de deixalles de casa. Ja hem vist que abans hi havia també el sector doncs, des de la indústria, l'agricultura, però a casa cada un de nosaltres en generem uns 500 quilos i som una de les comunitats de tot el país que en generem més quantitat. És curiós, però si obríssim una bossa de deixalles podríem saber molt sobre el tipus de viure de les persones que la porten. I podríem verdaderament titular que pels seus residus els podríem conèixer. Segons el tipus de societat, si la societat és rural, la bossa de deixalles conté més restes orgàniques, més peles i clofolles, podríem dir. En canvi, si la societat és molt més urbana, doncs té més plàstics, més envasos, més ferralla. També segons el tipus d'estació, segons l'estació de l'any, a l'estiu, doncs tots fem més verdures, més fruita, i a la bossa de deixalles hi van més restes d'aquestes. Mentre que podríem conèixer una bossa de deixalles de l'hivern, perquè allà hi ha més embalatges, més envasos, més regals, més llaunes. El nivell de vida, si el nivell de vida és alt, d'aquella societat, d'aquell entorn, es fan molts més embalatges, molts més envasos, capses, vidres, plàstics, petits envasos, podríem dir-ne. En canvi, si el nivell de vida és baix, hi ha més matèria orgànica, hi ha més restes de paper, de grans recipients, s'aprofita tot. També podríem conèixer, a través de la bossa de deixalles, un període de crisi o un període de bonança econòmica. Quan hi ha crisi, quan la societat entra en crisi, podríem dir, es redueix considerablement la quantitat de residus, el volum que se'n generen cada any. En canvi, en èpoques d'expansió, de bonança, en generem tots plegats molta més quantitat. I així ens podríem referir a la zona d'edificació, si és una edificació vertical o horitzontal, o podríem parlar del dia de la setmana. Al cap de setmana doncs, hi ha menys residus, generalment, i a mitja setmana se'n generen més, i també més envasos, podríem dir. Avui dia, si obríssim una bossa de deixalles promitja a Catalunya, hi trobaríem, aquest any 2000, pràcticament un 45% de cosa orgànica, de fracció orgànica, un 25% de paper i cartró, un 8% de vidre, un 7% de plàstics, un 4% de metalls i entre un 10 i un 11% de diversos materials. Què hi ha d'anar a la bossa de deixalles doncs, de casa? Fins ara, tot. Fins ara, fins fa poc temps, li tiràvem tot. Això està canviant. I actualment, encara amb una sola bossa, doncs hi tirem el que en diem la part orgànica, el de menjar, les restes de menjar, les clofolles, les peles, i també hi tirem tot l'altre de trossos de vidre o de llaunes. A no tardar, d'aquí molt poc temps, haurem de triar dos recipients, dos cubells. Un d'aquesta fracció orgànica, on hi van les restes del menjar, de carn, peix, verdures, fruites, etc., o bé les restes del cafè, o bosses d'infusions, per exemple, o bé ceres naturals, o tovallons de bé, etc. I també hi podríem tirar coses de jardí, perquè tot això farà, se'n produirà compostatge. Es portarà una planta de compostar a Manresa. Mentre que haurem d'omplir un altre cubell, un altre recipient amb el rebuig. I aquí ha d'anar trossos de vidre, llaunes brutes, per exemple, tasses trencades, tetrabrics, plàstics, restes de metalls, en fi, tot el que ara encara d'alguna manera barregem juntament amb el que en diem fracció orgànica. Com es gestionen els residus a Catalunya, podríem dir en general, i a Navàs en particular? Ens basem base fonamentalment en la recollida selectiva. I aquesta recollida selectiva conté, tots ho sabem, a la vorera del carrer, podríem dir, on hi ha el contenidor, doncs on de moment tirem tots els residus de la casa, el contenidor verd, però que aviat n'hi haurà un de marró, on haurem de tirar les restes orgàniques, el que pot servir per compostatge, i el material de la cuina i de jardí, podríem dir, i hi haurà un contenidor verd a part, semblant al d'ara, on allà hi portarem doncs, aquest rebuig que doncs, en diem inerts. A més, al carrer doncs, tenim els contenidors tipus iglú, de color verd pel vidre, de color blau pel paper cartró, de color groc per les llaunes i envasos. També està previst a totes les ciutats, a tots els municipis de més de 5.000 habitants, crear una deixalleria, i a Navàs n'està prevista una, d'uns 1.800 metres quadrats aproximadament, on s'hi doncs, podrà portar voluntàriament tot, pràcticament tots els tipus de materials que ens sobren a casa, paper, cartró, vidre, ferralla, runes, poda d'arbres, pa sec, piles, olis, fluorescents, tones de les fotocopiadores, pel·lícules fotogràfiques o radiografies caducades, pesticides, restes elèctriques o electròniques de fils, etc. etc. Actualment a Catalunya hi ha 122 deixalleries d'aquestes i se n'estan construint 90 més. A Navàs tenim una mini deixalleria mòbil que cada dissabte doncs, està... El primer dissabte, perdó, de cada mes està al mercat de Navàs. El primer dissabte de cada mes es recullen els olis de fregir, els fluorescents, les piles, els tones, els cartutxos de tintes, inject, que podríem dir-ne. També, a partir del segon i quart dissabte de cada mes, hi haurà unes parelles d'informadors a Navàs, informadors de medi ambient, podríem dir, que passaran a recollir porta a porta, cartró i altres pels locals comercials. I, a més, es fa la recollida selectiva, doncs, ja sigui porta a porta pel ferroveller, el Joan Conill de Navàs, o bé la recollida a través de comerços, on es recullen, per exemple, les piles, o la farmàcia, on recullen els medicaments caducats, i també les radiografies, ulleres i audífons. Per exemple, a Catalunya l'any passat es van recollir a les farmàcies només 288 tones de medicaments d'aquests caducats. I el grup Escolta, Alibay, doncs, que també fa la recollida de paper cartró després de Nadal, i de vidre, ampolles de cava especialment buides. Hi ha uns residus que no es consideren municipals, sinó que són, els, per exemple, els vehicles fora d'ús, els pneumàtics, les runes, els animals morts, que això cal trucar a l'àrea de medi ambient, per exemple, a l'Ajuntament de Navàs, o qualsevol que es pugui assessorar sobre aquest tema.
Per Nadal posats a taula, ben a la vora del foc, ens retrobem la família, els de lluny i els de prop. La mare surt de la cuina amb el gallet i rostit, farcits de pinyons i prunes, com m'hi xuparé els dits. Per Nadal, cada ovella al seu corral. 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 Falcava, la teca remullarem, aleirem tots les copes i tots plegats brindarem. La iaia ens ha tret els postres, cabells i garrits pels grans, i pels menús de la casa neu les turrons i emmetllats. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Per Nadal, cada ovella al seu corral.
Bé, amics, ja en aquesta última part del programa, la ciència a l'abast de tothom, fem un exercici de reflexió. Val la pena estalviar materials fent la recollida selectiva, depositant-los als seus contenidors, i per tant això suposa un bé, ja sigui monetari, ja sigui pel medi ambient. Jo diria que sí, i diria que la primera consigna hauria de ser reduir els residus mentre tant com puguem a casa, i si no, el meu recollir-los adequadament, segregar-los, tirar-los al contenidor que correspongui. Algunes xifres il·lustratives ens indiquen, per exemple, que a Navàs, l'any passat, l'any 99, es van recollir 45.000 quilos de paper, cartró, paper i cartró, i els escoltes a l'eBay, en la seva recollida que fan cada any al mes de gener, començament després de les festes de Nadal, en van recollir 5.000 quilos més. Aquests 50.000 quilos totals de paper han suposat, per Navàs tan solament, estalviar tallar 650 arbres adults de 20 anys. Ja sabem tots que el paper doncs, prové doncs, de la fusta que es treu dels arbres, i el que s'ha recollit a Navàs en un any, l'any 99, ha estalviat tallar 650 arbres doncs, de, això, grans, adults, d'una mida d'uns 20 anys de durada. Només el grup Escolta Alibei, a la campanya passada, veiem la importància que pot tenir això, van estalviar, talar, 65 arbres, també d'aquests adults de 20 anys. 65 arbres només amb la recollida que van fer de paper i cartró el grup Escolta Alibei. Això no és tot. A l'hora de fabricar paper i cartró també s'estalvia molta quantitat d'aigua. Calculat per Navàs, el que es va recollir de paper i cartró l'any passat va estalviar 4.200 metres cúbics d'aigua, que és el que consumeixen 17 famílies del municipi, per exemple. O amb energia vam estalviar molts quilowatts hora, uns 300.000 quilowatts hora, recollint aquest paper i cartró, que en podrien, que és el que consumeixen bàsicament 120 famílies de Navàs en un any. Si parlem del cas del vidre, del contenidor verd, allà on hi traiem les ampolles doncs, no retornables, o els pots de vidre, a Navàs l'any passat, l'any 99, se'n van recollir 52.100 quilos. I el grup Escolta, amb la seva campanya durant l'any, de començament d'any, en va recollir 6.154 ampolles, que són uns 5.700 quilos més. Conclusió, amb tot Navàs es van recollir 57.800 quilos de vidre. Això suposa, per exemple, estalviar unes 800.000 pessetes amb energia. Aquest vidre reciclat, treballat i no havent d'utilitzar matèries primeres, el vidre es produeix a partir de sorra, calç i sosa, doncs a més d'utilitzar aquestes matèries primeres utilitzant aquest vidre reciclat, hem estalviat cap a 800.000 pessetes en abast tan sols. El que vol dir que són els quilowatts hora també amb energia que en viuen 14 famílies de Navàs, 14 famílies de Navàs tot l'any. Si parléssim dels envasos, de les llaunes, a Navàs també l'any passat se'n van recollir uns 6.000 quilos d'envasos. Hem de dir que estem a 1,1 quilo per habitant i any, més o menys, d'envasos lleugers. Aquests envasos van fer estalviar també utilitzar 4.500 quilos de bauxita. La bauxita, l'òxid d'alumini, és el que s'utilitza per fer aquestes llaunes d'alumini de les famoses Coca-Coles o bé de cervesa o de beures, no? O llaunes de sardina a vegades, no? Doncs aquest material d'alumini vam estalviar 4.500 quilos. Això també suposa estalviar amb combustible, que és més fàcil produir-lo a partir de la llauna reciclada que no pas de la bauxita nova, vam estalviar 1.200 quilos de petroli, que també és pràcticament el que en viu una família durant tot l'any a Navàs. I amb energia elèctrica, les llaunes aquestes fabriquen per electrolisi, vam estalviar 16.000 quilowatts hora, el que representa el que consumeixen 6 famílies al cap de l'any. Si ho resumim tot, direm que amb aquesta recollida selectiva que fem entre tots, aquest petit esforç de portar-ho en aquests contenidors i glú que hi ha a la vorera del carrer, més l'ajuda que fan el grup Escolta Alibei, a Navàs, durant l'any 99, va fer un estalvi, sense comptar les matèries primeres, sense comptar els boscos, ni la sorra, ni la calç, ni la bauxita, tot l'altre, d'energia i d'aigua que vam estalviar, de 8.700.000 pessetes. Crec que són uns números que ens poden fer reflexionar tots. I fins aquí, amics, el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Sols em resta desitjar-vos molt bones festes en aquests dies que s'acosten i ens retrobarem, si ho creieu convenient, el proper mes de gener. Molt bon dia a tothom. Guidarem que li sàpiga por Pans i figues, senyors i olives Pans i figues, mel i matau!